IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
La majoria de morts per suïcidi es poden prevenir i evitar. No responen mai a una única causa. I darrere d'aquest patiment i desesperança s'hi mesclen factors de tipus biològic, psicològic, econòmic, cultural i social. Si tu o alguna persona a prop teu necessita ajuda emocional per ideació suïcida, telefona al 024. Si es tracta d'una emergència per risc imminent, no dubtis a marcar el 061 o l'112. El número del telèfon de l'Esperança a les Illes Balears és el 971 46 11 12.
Quan es parla de periodisme, et sol fer l'èmfasi en allò que deim o escrivim, però es tendeix a ignorar una altra part crucial d'aquest ofici, que és, de fet, tant o més important, observar i escoltar. En el darrer any he fet sobretot això, escoltar. Vaig escoltar en Arion.
Me resultava un poco raro hablar con la psicóloga de algunas cosas, no quería contarle. Puede ser que veía que empezaba a estar muy mal y no quería vivirlo solo, no sé explicarlo.
Narion va néixer a Itàlia en una família desestructurada i es va veure obligat a viure amb el seu pare durant la pandèmia.
Estaba todo el tiempo ahí en la habitación con malos pensamientos. He empezado a tener conductas autolíticas, de hacerme daño muchas veces, y cada vez quería hacerlo más porque no pensaba que era bastante. No sé, intentaba esconderlo, pero también quería que alguien lo pudiese ver porque así pudiera ayudarme. Y ha pasado tiempo y después empezaba siempre a pensar más al suïcidi i tot.
A Eivissa vaig escoltar en Julián.
Ja era una persona bastant introvertida i havia tingut problemes per la meva orientació sexual. Jo sóc homosexual.
De petit, en Julián anava de la mà de la seva mare per vila i un cotxe els va atropellar. La seva mare va morir. Ell va passar mesos en coma, però va sobreviure.
I tot això me va trastornar moltíssim i me vaig intentar llevar la vida perquè la medicació que prenia era equivocada, perquè ja m'han passat moltes coses. Ma mare va morir de l'accident. El meu pare, que havia caigut en l'alcohol. Jo, que havia patit bullying, inclús també es pot dir d'agressions, simplement per la meva orientació sexual. I tot això es va juntar i tanta cosa va desenvolupar amb una malaltia diagnosticada d'obsessiu compulsiu, esquizoafectiu, bipolar.
També a Eivissa vaig conèixer en José Llano.
Mi primer caso de intento de suicidio fue en 2008. Y me trasladaron al hospital y luego me hospitalizaron en psiquiatría. Fue mi primera hospitalización en 2008.
Pues, a ell li varen diagnosticar esquizofrènia a una edat molt precoç i ha hagut d'aprendre a conviure amb ella.
Como lo fue también el debut con la enfermedad y todo eso, fue todo un shock, ¿no? Me lo diagnosticaron con 23. Todo me afecta. Y me afecta mucho más el malestar ajeno que el malestar propio. Lo malo de las personas que son enfermos mentales es que nos callamos mucho las cosas. Y al final luego estalla. Esas cosas estallan porque se acumula el dolor y se acumula eso. Entonces lo mejor es comunicarlo.
A Palma vaig estar amb Nana, que va viure una adolescència turbulenta marcada pel seu trastorn bipolar.
Yo tenía esa sensación como de vacío, de estar perdida y no... Siempre lo describo como si estás escalando una montaña y se te caen las piedras. Pues yo sentía eso, ¿no? Que se me caían las piedras. En mi caso, pues yo me escapaba de casa, mezclaba pastillas con alcohol, iba con compañías que no me convenían. O sea, todo con tal de que alguien me viera. O sea, yo ahora ya lo veo, ¿no? Miro para atrás y digo, jolín, es que estaba clarísimo que eso era... Me faltaba sacar un cartel y decir, por favor, que estoy aquí. Pero con 18, 20, 20 y pocos años igual no lo ves, eso.
També he parlat amb periodistes com Tomás Andújar, d'EFE.
Los suicidios no se dan. Efecto contagio. Ya está. Punto. Y luego veíamos las excepciones.
Om Yaiza Pereira, del Mundo.
Y entonces hice mi primer reportaje dedicado al duelo de los supervivientes precisamente para eso, ¿no? Para romper el silencio y darles a ellos esa voz, ¿no?
I vaig parlar amb ells perquè necessitava estar segur de trobar el to correcte. Perquè em terroritzava ficar la pota, ser massa tou o massa fred, caure en tòpics o passar-me de viu.
No podemos seguir instalados en el silencio y seguir impulsando ese camino que hemos abierto para romperlo y para hablar abiertamente del suicidio, pero hacerlo desde otro punto, ¿no? Desde otro punto de vista, que es salir de lo que es el caso concreto, de lo que es el suceso, para abordar lo que és la realitat des de tota su complejitat.
He escoltat que escoltar és terapèutic, una petita però important ajuda per a qualsevol persona que estigui passant per un mal moment. M'ho va dir el psicòleg de la UIB, Joan Miquel Gelabert.
Parasment és no interpretar-ho com una cosa molt habitual, de dir, bé, això són crides d'atenció, és perquè el que necessites que vol que li facin cas. No, és a dir, escoltar, necessàriament no cal fer una valoració ni un judici des que, és més, el fet de trobar una persona que t'escolta, que no te jutja, senzillament que entén el que li estàs explicant, tot i que no ho compartesquis, d'acord?
Però jo no he escoltat per generositat, sinó per por egoisme, perquè em sentia insegur, perquè necessitava entendre. I fins i tot he escoltat aquells que es dediquen a escoltar, com els psicòlegs del 061, Mateu Palmer i Júlia Moja.
Són intervencions que dins de l'audiència són lentes, normalment. No? És de tot, però molt de pic són lentes. S'ha de començar a crear un vincle...
De vegades te'n dones compte, també, no? Que veus com baixa el to, no? O sigui, com va xerrant, la veu és molt potent, també, no? Hem de cercar, pues, si hi ha qualque punt vulnerable. A mi, aquesta persona se pensa que té aquesta decisió molt presa i està molt convençut que és el millor per ell. Però xerrant també ell, intervenint molt, que això potser li poden fer donar-se compte de que potser no. És aquell... I sí, però si aconseguessis aquest i sí, ja està, ja tens com una línia per on seguir.
Els ha de fer xerrar.
Aquesta és Maria Antònia Mateu, presidenta del Telèfon de l'Esperança a les Illes Balears.
N'hi ha que són persistents, és que no me diràs res ara mateix que jo no me... que jo m'ajudi, perquè jo ja ho he pensat tot, estic decidit. La satisfacció és quan veus que no, que dius, que li trobes el puntet a dir, tens raó, m'ho pensaré, o és vera, o hi ha una sortida per això, no, això. Té una sortida, no l'has vist, li ajudes a trobar una cosa, un punt que dius, ah, pues no ho havia vist.
Quan un pensa en aquesta possibilitat de llevar-se sa vida, de vegades és un acte molt impulsiu, i després se'n dona compte de que no, comença a pensar, o sigui, hi ha un moment de bloqueig que sa persona no pensa i actua. I després d'haver actuat, hi ha molts de casos que després pensen i volen comunicar i compartir aquest malestar i poder-ho reconduir, no? Que és quan nosaltres intervenim. Els problemes és que ja ni criden, que ja no poden fer res. Bon.
De fet, la telefonada en si constitueix un crit d'auxili, un darrer intent per ser escoltat. Però de vegades, amb escoltar no basta. Martí Serra fa 12 anys que col·labora amb el Telèfon de l'Esperança.
Les persones que estan telefonant mantenim una relació d'ajuda durant un temps. No feim teràpia, no podem més que acompanyar-los durant els temps que dura la cridada. Se mos prepara per poder aguantar el cop de dir, escolta, una persona que té aquesta idea, pues, ha teat i s'ha anat a una altra banda.
És dur, és frustrant, és greu, però també sabem que forma part de la nostra feina. Nosaltres no som salvadors de vides, no? Nosaltres facilitem que la persona canviï d'idea, canviï la seva decisió i fem tot el possible, però sabem que no som infal·libles tampoc, que hi ha situacions molt complicades que de vegades pues, no arribam i ho hem de saber assumir.
És a dir, està molt bé que hi hagi psicòlegs en el 61, que hi hagi més psicòlegs a les USMs, que hi hagi més psicòlegs en general, però si no arribes a un lloguer a comprar-te una casa, si no tens per menjar, si no tens per pagar el llum, no necessites un metge, no necessites un psicòleg. Si tens ideació autolítica, el que necessites és una societat que pugui, no? Que pugui cobrir-te aquests bàsics. Els psicòlegs no són tan importants, no? És més important tenir per menjar. No?
En aquest darrer capítol, supos que tocaria haver-hi alguna mena de conclusió, però no n'hi ha cap. En realitat, des del principi vaig sospitar que això seria així, que aquesta incògnita no tenia cap resposta. No hi ha cap possible gran revelació sobre el suïcidi més enllà d'allò obvi, i és que la vida no sempre és fàcil i a estones és qualsevol cosa menys això. Sincerament, som la darrera persona a qui voldríeu recórrer a l'hora de cercar motius per a l'optimisme, però al manco sí puc oferir-vos una altra idea que ara em sembla una obvietat. Que ens hem de menester els uns als altres molt més del que estem disposats a confessar-nos. I el que escoltareu a continuació va precisament sobre això, sobre com un grup de persones, nefrats com tots nosaltres, poden trobar refugi els uns en els altres. Al març de 2025 vaig fer unes quantes visites a la seu de l'associació Estel de Llevant, a Manacor. Allà em varen parlar d'Estepa Teatre, el grup vinculat a l'associació, i de la nova obra que estaven preparant. El Nadal de 2024, una companya del grup s'havia tret la vida. Va ser un cop duríssim per a tothom i varen fer una sessió oberta per compartir els seus pensaments i les seves pròpies experiències amb el suïcidi. Una sessió per intentar entendre. Aquella pèrdua acabaria condicionant el seu pròxim espectacle que es titulava Jardins Salvatges. I de manera instintiva, sense saber si finalment faria servir el material o no, vaig decidir acompanyar Estepa Teatre en el procés de creació de l'obra, assistir a uns quants assajos i veure'ls treballar. I això vaig fer. Vaig ser present a una de les primeres lectures de guió. I vaig ser present el dia que feien les primeres proves de vestuari.
I també va per tu, Joan.
No. Tu saps que ho dones, eh?
Vale.
Ah, jo m'he de
poena.
Vale. Una cosa,
si
em mates
les
bolsetes,
té l'omatón.
No,
no, això...
Té l'omatón. Vale.
Allà vaig conèixer Manel Serrano, autor i director de l'obra, que ja duia uns 5 anys treballant amb Estepa de Teatre. Amb en Manel, la connexió va ser immediata i un dia ens vàrem trobar a casa seva a Palma per parlar de Jardins Salvatges, de com havia començat a treballar amb Estel de Llevant i com era dirigir Estepa, un grup que ja té més de 20 anys d'història.
Jo, estar amb ells és com una alliberació constant. És com una masterclass de qualsevol tema que no em porta a fer masterclass en aquesta vida de res. I de tot d'una jo me vaig sentir molt inclòs dins el grup. Perquè hi va un dia que vaig arribar, que era un dia de merda per jo, per aquí raó, i un, Toni Ramon, me va dir Manel, tu avui no tens un bon dia, eh? I ell, qui sol, jo vull dur sin els ulls. I ell me va com a fora dir res, fora fer una... me va com a acompanyar. Me va com a abraçar, en certa manera, no? I ells també tenen una visió de les coses, vull dir, com que ells s'han passat malament, ells veuen quan una persona ha passat malament i saben donar el seu temps, saben donar el seu espai en aquella persona i la saben acollir. I això me va fer sentir que nosaltres érem el grup, que jo no era un professor de teatre que anava ja a pim-pam-pum i hem de fer això i hem de fer allò, sinó que jo formava part d'aquest grup salvatge, no? Jo me'n recordo quan era nen, me l'agradava molt Barrio Sésamo. I jo quan ho mirava pensava, jo vull viure allà. I jo crec que fer teatre, per exemple, amb Estel de Llevant, me permet viure a Barrio Sésamo durant una hora i mitja. Jo el que primer que me vaig donar compte quan ells vaig començar a fer feina amb ells era que, per exemple, deien, en Joan, m'agrada estar de vora en Joan, per posar un exemple, perquè sempre té un acudit, o m'agrada no anar fent és molt bona, perquè quan tens un mal dia, te diu, la camiseta que dus avui és molt guapa, aquest color blau és preciós, va xulíssim. Per exemple, la primera obra és el millor exemple. jo quan tornava en Sotren ja havia acabat l'hora de teatre, però per a mi el teatre continuava dins el meu cap i la meva llibreta. I me'n recordo que la llibreta vaig apuntar, tenen un do. I a partir d'aquí, tenen un do, vaig escriure, tenim un do. I jo el que vaig fer és agafar personatges reals, vull dir, si hi havia un que li deia en Pep, li prestava un alter ego, que era com una figura, inclús com un heroi o una figura mítica, o un personatge molt exagerat, i li donava coses que tenien que veure en la seva vida i en les seves ferides, i els personatges de ficció resolvien, en certa manera, o duien amb elegància aquestes ferides. Però jo, quan ho vaig entregar d'una forma totalment inconscient, perquè te poden girar la cara. I ells ho van agafar com un regal de la vida. I ells ho van agafar amb total valentia. Vaig comprovar que hi havia un reforç positiu. Que, per exemple, aquest reforç positiu a una empresa, a una comunitat de veïnats, a un bar, a qualsevol banda del món, no existeix a la societat que vivim ara mateix.
La companya a qui varen perdre feia temps que no participava del grup, però va ser després de veure Tenim un do que va voler tornar a fer teatre.
Fa molts anys que no feia teatre i va venir a veure Tenim un do, que és obra aquesta que te deia, i li va tornar a venir el cuquet. I un dia me la vaig topar per un bar a Manacor, me va dir, oh, potser ho vendria. I ell, jo no la coneixia de res, i ja has de venir. I ella, quan va venir, se notava que li costava molt tornar a partir al món del teatre, però bé, va contar unes històries molt guapes, ella va contar que son pare li veu molt la poesia i que era picapedrer i que el diumenge se parava la millor camia, els millors calçons, fumava un cigarro, parava una taula de vora la finestra, escrivia poesia amb una copa de no sé què, d'un vermut, i després agafava aquesta poesia i l'anava a llegir les filles que les pujava damunt un bancalet i recitaven la poesia. I jo, això m'apareix. Vull dir, això volen fer un haiku de això i no som capaços de fer-ho. I ella va recopilar tots aquests poemes i va fer un llibre, que no era un llibre, era una copisteria amb una enquadernació, com el guió nostre. I ho va d'un dia i va llegir aquesta poesia, els poemes de son pare. Se notava que li costava molt llegir en veu alta davant la gent, però ho va fer amb un esforç sublim. I ella tenia com un humor molt negre, molt guai, ja m'encantava, era com molt punky, no? I si deia una cosa ella tenia que dir, i alhora també li agradava, jo considerava que tenia un respecte molt xulo cap al món de la cultura, no? I ja li vaig dir que me recordava en la Gloria Fuertes i que a vegades, segons quan anava vestida, me recordava també en la Màquina Baja. I ja li vaig crear un personatge que era la filla, suposada filla de la Gloria Fuertes, i en Màquina Baja, i que li deien Maquindena. I bé, i ella me va començar, li vaig enviar vídeos de YouTube de la Gloria Fuertes, de Màquina Baja, i ella va florir un entusiasme on m'enviava, teníem molta relació telefònica i també a vegades no el veiem, i ella se va entusiasmar, se va preparar el personatge, se va preparar d'una forma increïble, perquè mirava vídeos, escoltava, se comprava llibres, se va fer un mocador per fer el seu personatge i tal. A l'obra anterior ja havia fet una... ja havia actuat, també, no? Però aquesta obra no sé per què la record, perquè és la darrera, no?, que va fer ella. Bé, i ella tenia moments difícils, vull dir, tenia moments molt crítics, va tenir un parell d'ingressos hospitalaris, i en els ingressos hospitalaris m'enviava àudios i m'escrivia i me deia que se donava compte de que el teatre era un moment on ella no patia, que era un moment com a de deconstrucció de la realitat i la construcció de lo fictici, que era totalment sanador. Vull dir, tot això ho tenia com paraules meves. I que ella tenia que seguir endavant en aquesta vida perquè volia pujar a l'escenari, perquè volia fer teatre amb mi, perquè volia estar en el grup de teatre. I després, sobtadament, dins tot aquest conflicte que era per ella sa vida, va decidir anar-se'n. Clar, nosaltres veníem d'estrenar l'obra de teatre a Barcelona, d'haver passat per un any molt complicat. La qüestió és que vàrem voler com bestreure sempre que és el que és la nostra obligació de persones vulnerables, sempre ens toca.
Quan això va passar, Manel ja havia començat a escriure Jardins Salvatges. Però després d'aquella pèrdua, va decidir incorporar tot allò al guió, intentar treure alguna cosa positiva d'una experiència dramàtica. Passa així com se li va acudir la idea de tornar aquella persona a la vida, fer-la pujar a l'escenari.
La puta feina de bestreure lo positiu de tot, vull dir, de seguir endavant, cuesta lo que cuesta i el que fas que vagi per ti, perquè hem de partir, i clar, com que tenim aquesta, diguéssim, obligació de veure la vida així, perquè no ens podem quedar en Espanya, pues, vaig escriure una obra de teatre on tot era com celebrar, mira, celebram que estem vius, celebram que estem junts, cap i a la fi hem sobreviscut a totes aquestes coses i ara farem una comèdia i ens passarem bé i farem locures i pujarem a l'escenari per vivim aquí i som monstres encantadors. I clar, i amb això arriba la notícia de patapum. I me'n recordo que el títol era un títol com a molt alegre, molt xulo de dir... No, no seré molt guais, però no sentim molt guais, no? No sé, una cosa molt reivindicativa, però en sentit superpositiu i alegre. I clar, ens vàrem seure, vàrem fer una reunió, vàrem xerrar, va ser una xerrada molt xula, i vàrem xerrar de com veiem la nostra mort, de com veiem el suïcidi, de les nostres experiències propis, perquè en sopars d'estem tenen compte de que tothom ha tingut persones que han perdut d'aquesta manera, o han sentit xerrar, o el que sigui, o familiars, de la vida, de quin és aquest trànsit que és viure, no? També en les paraules dels professionals que fan feina a la teatre, pues, va sorgir també el moment de xerrada que era una decisió que havia pres ella, perquè ella vivia amb aquest conflicte de hem d'estar aquí, perquè hem d'estar, perquè jo, a lo millor, ningú m'ha demanat si vull estar aquí, a lo millor jo vull estar... a una altra banda, i que a cap i a la fi havíem d'acceptar que ella havia decidit partir d'aquella manera. I jo em vaig quedar molt amb això de la partida, no? de decidir anar-se'n d'aquest món. I nosaltres sempre tractem molt, o jo me preocup molt com a creador i com a dramaturg d'aquest grup, de l'honestedat del grup. Vull dir, jo quan faig teatre amb els adolescents, li dic que no hem de pujar un escenari, sinó que hem de pujar un escenari quan sapiguem que hem de contar, que volem expressar damunt un escenari. I per això jo sempre faig una feina de grup, de bestreure coses que no toquin a tots, que no s'impulsa a pujar un escenari i voler contar alguna cosa. Vull dir, de Kennedy, quan pujava un escenari, volíem pegar quatre crits, però perquè aquests crits eren els seus. Vaig pensar que teníem l'obligació moral de que aquesta persona que li agradava el teatre, que la seva forma d'entendre la vida en positiu era fer teatre amb nosaltres i que havia agafat aquest camí, nosaltres teníem l'obligació com a companyia teatral de xerrar d'aquest tema i d'emprar la màgia del teatre, que cap i la fi és la màgia de la poesia, per a mi, per fer pujar en aquesta dona que ella no es deia, me deia a mi, que tenia que tornar, que tenia que tornar. Clar, no pot tornar físicament, però en la màgia de la poesia i del teatre la farem pujar aquí. I també xerro un poc aquesta obra, perquè clar, tot ha de tenir un perquè, no? I jo crec que moltes vegades el perquè de suïcidis té que veure en què és el que està passant damunt la terra. Vull dir, jo el que tinc clar és que el dolor, la injustícia, l'egoisme, la dolentia de les persones provoquen que hi hagi aquest accident, aquesta forma d'anar-se'n d'aquest món. Vull dir, no puc veure d'una forma hippie en això. Vull dir, aquí hi ha un dolor que s'infringeix a les persones, o bé un dolor inconscient, o un dolor conscient, però si el món fos un lloc amb empatia, no hi hauria aquestes xifres de suïcidi tan grans.
Però aquí va ser quan les coses varen començar a donar voltes de campana. Sense esperar-m'ho, Manel Serrano em va parlar del seu propi intent de suïcidi, de la seva biografia, una biografia plena de paral·lelismes amb la meva pròpia.
Sí, no sé si com parlar-ne, perquè mai n'he parlat, sincerament. Vaig veure una madler, vaig agafar la corda del meu cap, la vaig passar per una branca, i hi havia un pell que pedreix allà de vora fent feina, i em van dir, hijo puta, vas a matar un perro, com ho mates un perro, te voy a pegar una hòstia. I me va com a empènyer perquè se pensava que volia penjar el cap. I clar, i aquesta hòstia me va agradar molt. Aquesta va ser l'hòstia més guapa que m'ha pegat en la meva vida. Perquè clar, me vaig sentir empagaït, vaig agafar el cap, vaig sortir d'allà i me vaig donar compte de lo patètic que és a vegades voler fer una cosa que tal vegada estàs fent però que no saps les conseqüències.
El que més em va al·lucinar de tot, però de nou va sortir de forma espontània i quan ja havíem acabat de gravar. En Manel i aquell picapedrer vivien al mateix poble, així que per força s'havien de conèixer i coincidir.
Perquè tu creus que ell ho va entendre?
Clar, clar. Sí, perquè ell estigui emocionat. Ell estigui trist.
Sí?
Sí. Però se va parar trist. Ell estigui indignat, enfadat, quan pareixia que era un ca. Però quan vaig dir això...
Clar, quan vas dir que no volies penjar
clar,
un cap.
Clar, clar. I de fet era un home que topava per mig. I m'ha dit, com estàs?
Sí,
està mejor, estàs bien, todo bien. Va estar un temps que no me xerrava. No feia suïet, no me mirava. Clar, una persona del poble.
Sí. De fet, en Manel du la revista de Son Cervera, el seu poble. I fa poc va haver de publicar l'esquela d'aquell home.
Fa poc vaig rebre l'esquela d'ell.
D'aquest home?
D'aquest home.
De l'home que et va salvar la vida.
Sí, de l'home que em va salvar la vida. I de fet, a vegades se'l veia en el bar fent cerveses, això, i ell anava un poc alegre, jo també, quan xerràvem un poc, però evitàvem el tema.
Mai vareu xerrar del tema?
No, no, mai, mai.
És fort. Hòstia, me podries dir el nom.
Antonio González Caldo.
Hòstia. Me sembla fortíssim.
Sí.
Després de mesos d'assajos, el 25 de juny de 2025, es va estrenar Jardins Salvatges al Teatre de Manacor. I vaig tenir el privilegi de ser entre bambolines aquell dia.
Com estàu?
Bé.
Bé, i vosaltres?
Bé, va bé.
És per aquí que hauré de fugir després.
Em vaig passar tot aquell capvespre movent-me d'un lloc a l'altre. Vaig estar damunt l'escenari amb ells quan es preparaven per obrir portes. Vaig ser allà quan va començar a entrar el públic. Vaig ser allà quan varen apagar-se els llums i va començar l'obra.
L'espectacle és a punt de començar. Per respecte a les actrius i als actors i també a la resta d'espectadors, us preguem que apagueu completament els vostres telèfons mòbils.
I vaig ser allà durant l'obra, que culmina amb un monòleg. Un monòleg des del més enllà. El monòleg d'una persona estimada que s'havia tret la vida. Aquesta és Manel Serrano, a casa seva, recitant per mi aquell monòleg.
Carta als meus companys de teatre. D'on he arribat nedant de plors i volant de malsons, no vos puc fer una descripció del tot fidedigna. Ni tampoc voldria dir-vos si ho paga o no està aquí. Només voldria dir-vos que vos vaig prometre fer teatre amb vosaltres i que, en certa manera, no he complit les meves paraules, perquè som aquí dalt a l'escenari amb vosaltres. És cert que no som on hi ha vida, i, de fet, sí que he esqueixat el meu acord. Però gràcies a la màgia del teatre, dels records i de les vivències compartides, puc estar aquí amb vosaltres, dins aquesta història on he pogut tornar per enviar-vos aquesta carta. El dolor hauria de ser una experiència i no pas una herència. Només això voldria explicar-vos des del lloc on entrò pare. Si és que això se li pot anomenar lloc, espai o runes. Aleshores, aquí va el meu consell. No perpetueu cap dolor. I que sapigueu, companys, que quan estava fotuda de salut i d'ànims, allò que més enyorava era pujar un escenari amb vosaltres i explicar les històries que ens feien volar de la terra i que amb l'embrús del teatre aconseguíem veure com un camí i potser no és així. Som dunes, sobams, extensions, oasi, som estepa salvatge fent l'amor amb la terra, esborrant els camins, brots de conol que tot ho assalten, tombant els marges amb la força de l'amor. Som llum sobre l'escenari i mai fosca. Vos ho dic des d'on som ara. Lluiteu en la vida.
En el teatre hi ha un moment encara més màgic que quan s'encenen els llums i el públic aplaudeix. És el moment en què, el dia de l'estrena, els actors i tot l'equip surten per la porta del teatre on els esperen els seus amics i familiars amb rams de flors. És un moment molt especial perquè és quan més evident és que acabes d'assistir a una pantomima. Però és que precisament això és l'art, un ritual. Tothom allà sap qui són els actors i actrius. Fins i tot els coneixen pel seu nom i cognoms. Però així tot, durant una hora, tots decideixen ignorar-ho i entregar-se a la màgia. I aquesta màgia no és res sobrenatural. Surt de nosaltres, d'un racó atàvic del nostre cervell, capaç de crear sentit en el caos i trobar llum en la foscor. Ens eleva a tots més enllà de nosaltres mateixos. I aquesta màgia no fa menys dura la realitat del món, però sí fa més fàcil la feina de suportar-la. Fins aquí les desaparicions, un podcast sobre el suïcidi produït per Bastera per a IB3 Ràdio amb la col·laboració de la Direcció General de Salut Mental de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears. I un podcast que no hagués estat possible sense tota la gent que he conegut, amb qui he parlat o entrevistat aquest darrer any. Sobretot, voldria donar les gràcies a Nicole Haber, Neus Estelric, Glòria Navarro, Victòria Campins i Manel Serrano per la seva ajuda i complicitat. També a Bàrbara Ferrer, Pep Toni Ferrer i Pablo Bujosa per haver fet aquest camí al meu costat. La música que ha sonat al llarg d'aquests 5 episodis és de Fenets, Arve Henriksen, Andrea Belfi i Jules Reidy, Oren Ambarchi amb Johan Berthling i Andreas Berlin, Patricia Wolf i Bill Orcutt. Res més per part meva. Vos ha parlat Joan Cabot. Moltíssimes gràcies de veres per ser a l'altre costat.
La majoria de morts per suïcidi es poden prevenir i evitar. No responen mai a una única causa. I darrere d'aquest patiment i desesperança s'hi mesclen factors de tipus biològic, psicològic, econòmic, cultural i social. Si tu o alguna persona a prop teu necessita ajuda emocional per ideació suïcida, telefona al 024. Si es tracta d'una emergència per risc imminent, no dubtis a marcar el 061 o l'112. El número del telèfon de l'Esperança a les Illes Balears és el 971 46 11 12.
IB3 Podcast. Un món de sons.